A la presó del Catllà, on fa 13 dies va morir una cuinera a mans d'un reclús, hi haurà canvi de director. Els funcionaris de la presó han rebut bé la notícia, però insisteixen una vegada més que el relleu de personal que esperen és un altre.
I ens sembla perfecte. Voldríem que dimitís també la consellera.
És un rentat de cara.
Catalunya nit.
Els taxistes podran gravar l'interior del vehicle mentre estiguin treballant. Era una reivindicació que va guanyar presència després que una conductora utilitzés les imatges d'un client masturbant-se per denunciar els abusos i la inseguretat que pateixen. Aquella càmera, però, no estava autoritzada. A partir d'ara ho estaran, però amb condicions.
Que pugui ser a través d'un botó del pànic, no? És a dir, que no hi hagi una gravació continuada i permanent, perquè això doncs, seria un element sobre la privacitat d'una intrusió important. Hi ha altres condicionants, com és la no gravació de la via pública.
Connectarem amb els Estats Units, on encara hi ha commoció per com es va desplomar el pont de Baltimore, i parlarem amb el nostre corresponsal a Pequín per saber en quines condicions viuen les persones homosexuals en diferents països asiàtics. Avui el Parlament tailandès ha aprovat el matrimoni entre persones del mateix sexe. I ens visita un gran escriptor i comunicador. El seu últim llibre ha resultat profètic. Fa mesos que ens ho advertia i tot indica que acabarà passant. La matinada de dissabte a diumenge, a les dues, seran les tres. El llibre de Sergi Pàmies és, segons la tria de molts especialistes, un dels millors de la literatura catalana dels últims mesos. Amb ell conversarem sobre el pas del temps i altres qüestions.
De manera que amb els meus germans, que hem nascut tots en països diferents, que són quatre, sempre diem que el nostre país és l'exili. Trobo que hi ha poca literatura sobre aquest fenomen, no? Llavors, de passada, doncs, deixo dit això, que és una frase que l'acostumen a dir, no? Quan acaba l'exili dels pares, comença el nostre.
Preparats, per tant, per canviar l'hora aquest cap de setmana amb Sergi Pàmies. De moment, però, són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Avui hi ha hagut els primers moviments a la direcció de la presó de Mas d'Enric al Catllà, a Tarragona, on fa dues setmanes hi va haver l'assassinat d'una cuinera a mans d'un intern. I és que el Departament de Justícia ha rellevat el director de la presó, Paco Romero, després de l'onada de protestes dels treballadors penitenciaris. De fet, fa pocs minuts, en un comunicat unitari, els sindicats de presons consideren que el relleu fa canviar l'escenari i obren la porta a negociar amb el govern, però amb interlocutors, diuen, vàlids. Costa.
Doncs, i segons el Departament de Justícia, el moviment de Paco Romero no és ni una dimissió, diuen, ni un cessament, sinó un canvi que ja s'havia pactat abans que esclatés la crisi de les presons. De fet, assegura que és ell mateix, el director, qui ha posat a disposició el seu càrrec i qui ho ha fet per començar una nova etapa. Romero estava al capdavant de Mas d'Enric des de que es va inaugurar i també de l'anterior presó de Tarragona, i ara el departament li encomanarà altres tasques directives. Del nou successor, encara de moment no en sabem ni el nom ni el cognom. Malgrat tot, pels sindicats que s'han reunit aquesta tarda, la dimissió de Romero és només un petit gest, com explicaven en un comunicat que han fet públic fa pocs minuts. En bloc, els sindicats asseguren que el relleu fa que el departament reconegui públicament que s'han d'assumir responsabilitats, però asseguren que s'ha sacrificat un paó per protegir la cúpula de justícia i per això acusen el govern de fer servir criteris electorals. Tot i això, obren la porta a obrir noves vies de contactes, això sí, amb interlocutors vàlids. De fet, aquesta mateixa tarda, fonts del govern ens confirmaven que el Departament de Justícia ja estava tenint petits contactes amb els sindicats i confiaven que la setmana vinent es puguin asseure a negociar. Això semblaria que s'aplanen una mica aquestes negociacions entre tots plegats, però els sindicats continuen fent pressió i d'entrada han anunciat una convocatòria de vaga, aquest cop sí, que es faria els dies 26 d'abril i 11 de maig, coincidint amb l'inici de la campanya electoral i també la jornada de reflexió.
Moltes gràcies, Maria. Passem ara per Tarragona per saber com han rebut els funcionaris de la presó de Mas d'Enric aquests canvis a la direcció. Ricard Boigas.
La destitució del director era una de les reivindicacions dels treballadors que van liderar el bloqueig del centre. L'acusaven de manca de lideratge, de ser el responsable de la cadena d'errors que va acabar amb la mort de la Núria i de no haver decretat ni una jornada de dol. Algun dels funcionaris no han amagat avui la seva satisfacció després de saber la notícia.
Després de 13 dies, finalment sembla que algú ha decidit que dimiteixi i ens sembla perfecte. Voldríem que dimitís també la consellera i la Man Calderó, però bueno, sembla que això costarà una mica més.
És un rentat de cara. Jo crec que, evidentment, era el grau més fàcil de fer fora i ho han vengut com que ho ha sigut ell. No sé fins a quin punt és cert o no.
Evidentment que era el responsable primer directe de la mort de la Núria com a responsable del centre. No ha fet res més que implementar les polítiques penitenciàries que li han vingut dirigides des de la Secretaria General i des de la Conselleria.
Val a dir que el mateix director va reconèixer davant dels treballadors que feia prop d'una dècada que exigia més personal al Departament de Justícia. Els sindicats també havien denunciat que Mas d'Enric és el centre penitenciari del país on més havien crescut les agressions a funcionaris.
Catalunya Nit.
Ja se saben tots els caps de llista dels principals partits per a les eleccions al Parlament. La CUP avui ha presentat la seva candidata, Laia Estrada. És l'única que debutarà. Tota la resta repeteixen Arnau Maimó.
La militància de la CUP ha ratificat Laia Estrada com a número 1 per Barcelona. L'exregidora de Tarragona i actual diputada de la Cambra Catalana es presenta com l'alternativa al model de país que comparteixen, diu, el PSC, Esquerra i Junts.
Som davant d'un plebiscit i volem deixar-ho molt clar. Un plebiscit entre un model que està enriquint a uns pocs mentre ofega la resta, mentre ofega la majoria de la població, o un nou rumb al país que posi el benestar de la gent treballadora al centre de les prioritats polítiques.
D'altra banda, Junts inclou Puigdemont al nom de la candidatura per a les eleccions del 12 de maig, que es dirà Junts més Puigdemont per Catalunya. Paral·lelament, Esquerra ha anunciat que Laura Vilagrà repetirà com a número 2, fent tàndem amb Pere Aragonès.
I qui no es presentarà a aquestes eleccions al Parlament és Podem.
La formació de Pablo Iglesias assegura que fa marxa enrere per evitar una divisió del vot d'esquerres després que hagi fracassat una reedició de la coalició amb els comuns. Ho ha explicat la coordinadora general de Podem a Catalunya, Conchi Abellán, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Cara a la ciudadanía de Cataluña, que realmente lo que merece no es que existan muchos partidos de izquierdas, sino que exista la posibilidad de que la izquierda sea capaz de gobernar en Cataluña, y eso, si dispersamos el voto, no va a ser posible.
I pel que fa a Ciutadans, la diputada Anna Grau no repetirà com a número 2 al costat de Carlos Carrizosa. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Grau ha justificat aquest matí la seva renúncia per les dificultats d'introduir canvis en el partit.
Doncs Alberto Núñez Feijóo i Alejandro Fernández han escenificat la fi de les seves discrepàncies de cara a les eleccions del 12 de maig a Barcelona. El líder estatal del PP ha visitat Catalunya per assistir a la junta directiva del partit, amb què Fernández ha quedat proclamat com a candidat per a les catalanes. Àlex Giral. Robert.
Imatge de reconciliació i unitat aquest migdia entre Núñez Feijóo i Alejandro Fernández. Els dirigents del PP han aparcat les diferències, derivades sobretot de l'acostament del PP a Junts per a la investidura de Feijóo, i han donat el tret de sortida a la cursa electoral dels populars.
Unidos por el mejor candidato. Unidos por el mejor equipo.
Gracias de corazón, presidente, por tu confianza.
Fernández ha reconegut així les dificultats que ha tingut la seva candidatura.
Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño, os aseguro que ha salido sano, peleón, pero también os aseguro que os va a dejar dormir por las noches.
I s'ha compromès a acabar amb anys de governs independentistes i de retruc amb el que anomenen sanchisme. Feijóo, per la seva banda, ha demanat aglutinar el vot constitucionalista amb al·lusions directes als votants de Ciutadans, el PSC i Vox.
Tenemos esta vez una opción real de ser decisivos en la política catalana. Y vengo a pedirle que sea capaz de unir el constitucionalismo en Cataluña para que el constitucionalismo sea la referencia política actual i futura de Catalunya.
El president del PP ha assegurat que sense un govern independentista a la Generalitat, Pedro Sánchez tindria les hores comptades.
Mentrestant, a Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni s'obre a ampliar el govern municipal després de perdre avui la qüestió de confiança en el plenari. Malgrat la derrota, Jordi Corbalán, l'alcalde es veu ja amb els pressupostos aprovats.
Sí, encara que això no passarà fins al 2 de maig, perquè fins aleshores l'oposició encara pot intentar investir nou alcalde. Collboni està convençut que això difícilment passarà i anuncia.
El proper pas que donarem serà justament l'ampliació del govern municipal.
Ada Colau dona per fet que Collboni ha pactat governar amb Esquerra, però Pere Aragonès li replica.
És un secret a veus que amb Esquerra Republicana no tenen un pacte només pels pressupostos, el tenen per governar junts.
Que ningú es posi a la boca el que farem Esquerra Republicana ni a Barcelona ni a altres llocs. És molt diferent un acord de pressupostos que un acord de govern.
Les eleccions catalanes poden marcar les aliances de govern a Barcelona.
I ara saltem cap a l'Ajuntament de Palma, a les Illes Balears, on s'ha consumat avui l'eliminació del català com a requisit per a la majoria dels seus llocs de treball. Palma, Caterina Carmany Jaume.
Vox volia una data per rebaixar el coneixement del català de requisit a mèrit i ja la té. Es preveu que passat l'estiu la nostra llengua ja no serà condició per accedir a totes les feines que depenen de l'Ajuntament de Palma. Fulgencio Coll, de Vox, ho veu com una victòria, mentre que des del PP Mercedes Celeste hi vol treure ferro amb l'excusa que no s'elimina el requisit, sinó que es revisa.
Una qüestió de valorar tots els llocs de feina i tota aquella persona de la casa que tingui contacte amb ciutadans lògicament ha de dominar les dues llengües.
La policia local de Palma no necessita el requisit català.
Per l'oposició es trenca un consens històric. Sentim la socialista Rosario Sánchez i Miquel Àngel Contreras de Més.
Mai un batlle de Palma havia anat tan enfora.
El seu odi arriba tan enfora que és capaç de rompre amb el consens social imperant durant aquests darrers 40 anys.
L'obra cultural avisa que portarà als tribunals tots els atacs al català.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Dos minuts i mig per arribar a un quart d'onze de la nit. La Fiscalia demana 2 anys i mig de presó per a l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, pel petó no consentit a la jugadora Jenny Hermoso. L'acusen dels delictes d'agressió sexual i coaccions. David Huac.
En els arguments, la Fiscalia descriu la pressió que van fer Rubiales i el seu equip de confiança sobre la jugadora, com a constant i fustigant. Tot amb l'objectiu que Hermoso exculpés Rubiales pel petó. Per això, a banda de la pena de presó, la fiscal també demana que a Rubiales se li apliqui la prohibició de comunicar-se amb la jugadora i d'acostar-se a un radi de 200 metres durant més de 7 anys. La fiscalia també sol·licita una condemna d'un any i mig de presó per a un delicte de coaccions per a l'exentrenador de la selecció femenina, Jorge Vilda, per al director de màrqueting de la Federació Espanyola, Rubén Rivera, i per al director de la selecció masculina de futbol, Albert Luque. Aquesta tarda, la federació, regida ara per una comissió gestora, ha suspès ja Luque i Rivera. Aquesta causa, que ha instruït un jutge de l'Audiència Nacional, avança en paral·lel a la de la investigació per diversos contractes suposadament irregulars de la Federació Espanyola amb l'Aràbia Saudita. Luis Rubiales és a hores d'ara a la República Dominicana i no té previst tornar a Espanya fins al 6 d'abril.
La justícia ha autoritzat el desallotjament de l'edifici d'Esplugues de Llobregat anomenat El Barco, on encara queden alguns veïns que es neguen a marxar. Segons un informe tècnic, l'immoble amenaça ruïna, però alguns veïns acusen l'Ajuntament de no buscar alternatives. Oriol Pujador.
La resolució judicial que hem conegut aquesta tarda autoritza l'entrada de forces de seguretat dins de l'immoble en cas que sigui necessari en un termini màxim de 3 dies. El consistori, però, confia que els veïns que encara són a dins marxin de manera voluntària en les pròximes hores. Dilluns passat, un decret d'alcaldia ordenava l'evacuació immediata de l'immoble després de rebre les conclusions d'un informe tècnic en què s'assegurava que l'edifici no és habitable. Aquesta tarda s'ha fet també una manifestació a les portes de l'Ajuntament per protestar contra la situació d'aquests veïns.
Un home ha estat detingut aquest vespre al centre comercial Màgic de Badalona després de trencar l'aparador d'un establiment amb una destral. Un mosso fora de servei l'ha pogut reduir amb el suport de la seguretat privada del centre comercial fins que se l'ha pogut detenir. Finalment, tot ha quedat en un ensurt i no s'han lamentat ferits. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicat que hores d'ara ja s'ha recuperat la normalitat.
La resposta ha estat ràpida. La persona està detinguda i per tant normalitat total i absoluta més enllà doncs del susto, que és normal i totalment lògic. I serà Mossos d'Esquadra, en aquest cas concret, qui acabarà de definir quines han estat les circumstàncies d'aquest incident, no? Però el més important de tot és el fet doncs, que no han hagut persones ferides.
Els taxistes podran instal·lar càmeres a l'interior del seu vehicle, una reivindicació d'aquest col·lectiu que va saltar al debat públic fa dos mesos quan una conductora va poder gravar i denunciar el client que es masturbava al seient de darrere. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, avui s'havia de fer el judici, però l'acusat no s'ha presentat i el jutge l'ha posat en cerca i captura. A partir d'ara, com dèiem, quan el taxista es trobi en una situació similar o perillosa per la seva integritat, podrà activar la càmera, segons explica Meritxell Borràs, la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que és l'organisme que ha fet el dictamen autoritzant la mesura i els supòsits en què es podrà fer servir.
Que pugui ser a través d'un botó del pànic, no? És a dir, que no hi hagi una gravació continuada i permanent, perquè això doncs, seria un element sobre la privacitat d'una intrusió important. Hi ha altres condicionants, com és la no gravació de la via pública.
Doncs ara podem saludar en directe a l'Erika Rosas, és una taxista del servei de taxis femení Fem Taxi. Bona nit, Erika, com estàs?
Bona nit, Manel, bona nit. Aquí bé, de relaxing ja.
Molt bé, me n'alegro. Com valoreu l'anunci que finalment es permetrà instal·lar càmeres als vostres vehicles?
Doncs perfecte. Ho hem celebrat moltíssim al grup de dones, que tenim un grup de WhatsApp i bé, perfecte, o sigui, és una notícia meravellosa perquè si no evita que passi alguna cosa dolenta, sí que s'ho pensaran abans de fer-ho, no? O sigui, una agressió sexual o sigui un robament.
Per tant, entenc que tu te l'instal·laràs,
Segur. O sigui, que hem de complir la normativa, tant l'europea com la llei de protecció de dades nostra, però bueno, ho intentarem.
Molt bé. Escoltàvem ara que hi haurà una sèrie de condicionants per l'ús d'aquestes càmeres, és a dir, que no s'estigui gravant contínuament, només quan veieu perill. Us semblen bé aquests condicionants?
Sí, de fet, podem gravar durant el dia i després esborrar totes les imatges i tornar a gravar el dia següent. Hem de posar una placa, com a qualsevol lloc, una empresa, una botiga, que posa zona de videovigilància, perquè el client ho sàpiga, i des d'aquí demanem una miqueta de comprensió per la gent que no vol, però ha d'entendre que és una mena de seguretat per nosaltres, pel taxista, sigui dona o sigui home. Tenim gent que no coneixem dins del nostre vehicle que, bueno, no sapiguem com pot reaccionar o què vol fer, no?, una vegada dins.
Hem sentit de vegades la reivindicació també que aquestes imatges arribessin directament al servei d'emergència 112. Com ho veus tu?
Perfecte. Això és un complement magnífic a la veu i la imatge, o sigui, és magnífica. Jo ho celebro moltíssim.
Perfecte, Erika. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més. Ja ets una amiga del programa. Que acabis de descansar aquests dies i que quan tornis a la feina sigui amb seguretat total.
Segur. Això esperem. Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
De seguida veiem l'alegria de l'Eric davant de les vacances. Probablement molts de vosaltres esteu també comptant les hores que us queden per agafar uns dies lliures. Si teniu pensat fer-ho amb cotxe, no us volem aigualir els vostres plans, però, com sempre, la Setmana Santa es preveu complicada. Les carreteres, el Servei Català de Trànsit calcula que uns 575.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre demà i divendres al migdia. Oriol, quines són les vies que es preveuen més conflictives?
Doncs d'entrada, si n'hem de triar una, podríem dir que segurament, o del tot segur, l'autopista AP7 és la carretera que pot acumular més dificultats, ja sigui per anar cap a vies de muntanya o cap a zones de costa. És per això que per primera vegada enguany s'habilitaran dos carrils addicionals a l'autopista de sortida, en el tram nord de Montornès del Vallès a Sils, a la comarca de la Selva, i en el tram sud de Martorell a Banyeres del Penedès, al Baix Penedès. Ara bé, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Amiel, ha destacat que en aquests trams es limitarà la velocitat.
En aquests llocs on hi haurà carril addicional, en els trams d'autopista on hi ha carril addicional, a banda i banda, en els dos sentits, s'haurà de circular a 100 km per hora i els vehicles pesants a 80 km per hora i per la dreta. I això és per donar seguretat.
Una mesura excepcional que només es posarà en marxa si no plou. En cas de pluja no s'habilitaran aquests dobles carrils addicionals. Des del Servei Català de Trànsit es demana més extremar la precaució al volant, especialment divendres i dissabte a la tarda, que és quan es registren més accidents mortals estadísticament. Des de principis d'any, 28 persones han perdut la vida en accidents de trànsit en 27 sinistres, la majoria en carreteres secundàries. El dispositiu de Mossos portarà a la carretera 1.700 agents que faran 1.500 controls, especialment d'alcoholèmia i de velocitat.
Moltes gràcies, Oriol. Recomanem un bon programa de ràdio i molta paciència a la carretera.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Més de 24 hores després de l'accident, les autoritats nord-americanes continuen buscant respostes a la topada d'un vaixell mercant contra el pont més important de Baltimore. Ja tenen la caixa negra de l'embarcació i ara analitzen les dades. En paral·lel, els equips de rescat busquen els cadàvers dels 6 operaris que eren al pont quan es va enfondrar. Entre la població creix la inquietud per com afectarà a l'economia de la ciutat el tancament d'aquest port, un dels més importants a la costa est. Enviat especial a Baltimore, Francesc Garriga.
Un dimecres molt lleig, amb pluja i fred, ha condicionat molt les tasques de recerca dels cadàvers dels 6 desapareguts amb l'accident del pont de Baltimore. Els submarinistes s'encaren a una feina duríssima. Primer, davant l'opció que la forta corrent hagi arrossegat les restes a quilòmetres més enllà, però també amb les gèlides aigües del riu Patapsco que posen en risc les seves pròpies vides. Les autoritats avisen que la crisi econòmica serà important, que no serà ràpida de resoldre i que cal buscar un pla per evitar el drama pels milers de famílies de Baltimore que tenen feines vinculades al port. Es calcula que 100.000 persones, directe o indirecte, directament viuen de la infraestructura, ara bloquejada per la ferralla. Aquest dimecres els camions s'acumulaven, molt més que en un dia normal, mirant de donar sortida a mercaderies que ja haurien d'estar en vaixells de càrrega. Els investigadors tenen la caixa negra de l'aparell i allà esperen trobar alguna resposta al desastre de dimarts. Els representants de l'Agència Governamental per la Seguretat en els Transports han explicat que, a priori, la tripulació del vaixell va sortir sense lesions importants. Segueix sent una incògnita el per què la nau va perdre el control. Ci sono cose che nessuno ti dirà.
A Itàlia, una nova disposició del govern està aixecant polèmica. L'executiu ha decidit que a partir d'ara els opositors a jutge o a fiscal hagin de superar un test psicològic i d'actitud, i això no ha agradat gens a la judicatura, que ha contraatacat amb una proposta molt clara i que ens explica de seguida des de Roma Eduard Rubió.
Bona nit, Manel. L'examen psicoactitudinal d'accés a la professió de magistrat que hauran de superar els aspirants a partir del 2026, aprovat avui pel Consell de Ministres, ha aixecat les protestes de l'Associació Nacional de Magistrats perquè es tracta, diuen, d'una ingerència del govern Meloni en el poder judicial. Si els tests són indispensables i útils pels magistrats, ho haurien de ser també pels polítics i membres del govern, ha dit Nicola Gratteri, que és un dels principals referents de la lluita contra la màfia i el narcotràfic, que irònicament ha afegit.
Facciamo anche il narcotest.
Fem també testos de drogues, perquè qui està sota els efectes de la cocaïna pot tenir el raonament alterat o prendre decisions derivades d'un xantatge. Fem també la prova d'alcoholèmia, perquè algú que potser està borratxo pot dir coses que poden condicionar negativament el públic.
El públic en modo negativo.
El ministre de Justícia, Carlo Nordi, ha explicat que la mesura va ser sol·licitada pel Parlament, però mai havia estat aprovada. Un dels seus grans defensors va ser Silvio Berlusconi, mort l'any passat, i que sempre va mantenir una batalla contínua amb els jutges.
Pas decisiu de Tailàndia per convertir-se en el primer país del sud-est asiàtic que aprova el matrimoni homosexual i el tercer de l'Àsia després de Taiwan i el Nepal. Els diputats han aprovat per una àmplia majoria la llei que legitima les parelles del mateix sexe i els dona el dret a més a adoptar i heretar. Connectem amb Pequín. Francesc Canals, bona nit.
Hola, bona nit.
Francesc, què diu la lletra petita del text que ha aprovat avui el Parlament?
Doncs el text defineix el matrimoni com la unió entre dues persones i no entre un home i una dona només, no? I aquest és el gran canvi d'una llei que, a més, també confereix a les parelles homosexuals aquests mateixos drets que tenen les parelles heterosexuals a l'hora d'assumir una herència, de decidir per l'altre membre de la parella en cas d'incapacitació, i també per poder adoptar. En aquest últim supòsit poden sorgir complicacions en l'aplicació de la llei perquè els impulsors d'aquest text no han aconseguit substituir les termes pare i mare per progenitor, que seria més neutre, no? Però en tot cas, gran satisfacció entre el col·lectiu i l'arc parlamentari en general, perquè la llei s'ha aprovat per una amplíssima majoria, només 10 vots en contra, de més de 400 diputats. I queda el tràmit del Senat i la firma del rei, però es calcula que podria entrar en vigor en uns 4 mesos, de manera que Tailàndia se situa com el tercer país d'Àsia, després de Taiwan i el Nepal, com deies, a tenir una llei de matrimoni homosexual, i sobretot el primer país del sud-est asiàtic.
Clar, Àsia és enorme, que hi hagi només 3 països ja dona una mesura de fins a quin punt és inusual. No sé, per exemple, a la Xina, on tu vius, fins a quin punt estan lluny de tenir d'una norma així, o com és la vida dels homosexuals a la Xina?
Bé, en general, a Àsia no hi ha tampoc una persecució o una homofòbia social com hi ha, per exemple, a Rússia. És una homofòbia que està més dins de l'àmbit familiar. El que és molt important aquí és tenir un fill, un net, i per tant, clar, les parelles homosexuals que aquí no tenen drets, en el cas de la Xina, si en canvi en una societat xinesa com Taiwan, que els tenen tots, doncs d'alguna manera estan més o menys amagades, no? Però no està perseguit i hi ha bars d'ambient LGTBI, no hi ha massa problema, sobretot a les grans ciutats. El que passa és que quan es va aprovar la llei de matrimoni homosexual a Taiwan, preguntant aquí al carrer a Pequín, tothom deia, home, nosaltres també l'hauríem de tenir, aquesta llei, no? I el que passa amb Tailàndia és que és un país més obert que la majoria dels seus veïns. La comunitat LGTBI és nombrosa, té presència internacional, hi ha expatriats, hi ha turisme, és visible, no? Malgrat que Tailàndia és un país, per altra banda, molt, molt tradicional i de valors budistes molt conservadors. Però si ho comparem amb els seus veïns, per raons polítiques o per raons religioses, en el cas de països com Malàsia i Indonèsia, que són de majoria musulmana, doncs, diguem, potser el camí per aconseguir aquesta igualtat serà més llarg.
Molt bé, doncs ens ho has explicat la mar de bé. Ja en tornarem a parlar quan quedi definitivament allò aprovat, o ja buscarem les primeres parelles que puguin gaudir d'aquest dret. De moment ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Francesc, bona nit.
Molt bé, bona nit.
A Figuerola d'Urcau, al Pallars Jussà, va caure aquest dimarts la coneguda com a Roca del Bolet. Es tracta d'una formació geològica que s'havia convertit en un símbol d'identitat de la zona. Lleida, Júlia Albacar.
La Roca del Bolet era una formació natural que els geòlegs anomenen Pilar Coronat, és a dir, una gran roca que s'aguantava sobre una columna d'argila. Amb el pas dels anys s'havia convertit en un espai emblemàtic de la zona anomenada Mont de les Conques, però l'erosió natural ha fet que hagi cedit aquest dimecres a la nit. Janina Velles, alcaldessa d'Isona i Conca Dellà, a on pertany Figuerola d'Orcau.
Era un símbol molt estimat pel poble, i no només pel poble de Figuerola, sinó pel municipi i per tota la comarca. Es tracta d'un fenomen natural, un fet que, tot i que no ens agrada, sabíem que havia de passar.
Segons Abella, ara l'Ajuntament estudiarà com recrear la formació rocosa amb altres materials o instal·lar-hi panells informatius, perquè des del Geoparc han desaconsellat al consistori reconstruir la roca. Coincidint amb el Festival de Senderisme de la Conca Dellà, el primer cap de setmana de juny, l'Ajuntament celebrarà un homenatge i farà una explicació històrica sobre la formació de la Roca del Bolet.
En punt 11:15 fem una pausa molt ràpida i quan tornem, carregats de cultura.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
CaixaBank ha estat elegit per 6ª vegada els últims 10 anys millor banca privada nacional per Euromoney.
Un reconeixement a tota una trajectòria estant a prop dels clients i oferint una àmplia gamma de serveis exclusius. Gràcies per la confiança.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Sí, és de nit, quan se sent clar.
Jo passo unes nits estupendo.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, una gran companyia ens espera.
Mira que et dic una cosa, és formidable, eh?
La nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà, el clàssic modern.
M'encanta.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Щедрик, щедрик, щедрик бочка, прилетіла ластівочка. Щедрик, щедрик, щедрик бочка, прилетіла яскувочка. Стала собі щебетати, господаря викликати.
Avui, que és el Dia Mundial del Teatre, nosaltres ho celebrem anant fins al Lliure de Montjuïc, on la directora i cantant polonesa Marta Górnika hi presenta en dues úniques funcions Mothers, a Song for Wartime, una peça potent protagonitzada per un cor de refugiades ucraïneses que ha creat com a resposta al conflicte entre Rússia i Ucraïna. Barcelona, Marta Vives.
Un cor a l'uníson format per 21 dones d'entre 10 i 70 anys canten cançons tradicionals, una xixedrifka ucraïnesa que és com un ritual sanador, una mena d'encanteri per tota la humanitat per canviar el món. Les veus que criden alhora, però no tinc por, en forma de cànon dirigides des de platea per Marta Górnika i una pantalla al fons que explica els horrors de la guerra, els mateixos de totes les guerres del llarg de la història. Els cossos de les dones convertides en armes bèl·liques, invisibles, però inolvidables. Ressona de fons la mirada de la novel·la de literatura Svetlana Alexievich, que volia fer miques al relat de la guerra dels homes que es diuen sobre homes. Les mares del lliure volen despertar Europa de l'amnèsia i del trauma. És una vergonya que l'és quedi tan lluny. Es planyen i demanen que no les oblidem. Ja en són 4.448 entre mares i infants que han perdut la vida fins ara. Mai més criden al final, just després d'una cançó plena d'esperança. És impossible suportar la guerra amb odi. Hem d'estimar perquè vingui la pau. Les aplaudim amb l'ànima.
La L'obra de l'artista Richard Serra transcendirà perquè els seus grans grups escultòrics aconsegueixen pertorbar la percepció espacial de l'espectador. És una de les reflexions que els experts en art han fet arran de la mort als 85 anys de l'escultor nascut a San Francisco, de pare mallorquí i mare ucraïnesa. Com eren les seves obres més emblemàtiques? Ajuda'ns a visualitzar-les, Òscar Callao.
Doncs Serra era mundialment famós pels seus grans grups escultòrics metàl·lics, obres d'acer monumentals pensades per ser experimentades i no només observades. És el cas del grup de 8 elements La matèria del temps, que és el Museu Guggenheim de Bilbao. La conservadora de l'equipament, Lucía Aguirre, descriu la intensa relació artística que han tingut amb l'escultor.
És un artista fundamental en el desarrollo de este museo. Desde 1997, con la instalación de su primera escultura, la serpiente que vemos aquí detrás, con estas obras monumentales consigue que nuestra percepción se vea modificada.
Obres de ferro, enormes i pesants, però alhora pot cridar l'atenció que es descriuen com a sensuals i ingràvides.
És just com les veu la directora del MACBA, Elvira Diangani, perquè l'escultor va ser un mestre en l'ús del ferro.
Perdre tant una obra com La matèria del temps i sentir la textura de les peces, aquesta sensualitat possible d'una obra tan freda, no?, a moments, em va semblar molt especial.
Serra té obra en museus i col·leccions d'arreu del món, com el Reina Sofia de Madrid. Entre les seves obres més controvertides, destaca l'enorme mur que el 1989 es va haver de retirar d'una plaça de Manhattan després d'una demanda federal, o el que encara es manté al barri de la Verneda de Barcelona, malgrat el rebuig d'alguns dels veïns, perquè divideix pel mig la plaça de la Palmera.
Passen 5 minuts de 2:15 de la nit i ja ho podem tornar a afirmar. Tot no ens hi cap. Cada dia ens queden notícies fora de l'informatiu. Per posar-ne un exemple, Sergi Molero, quina avui?
Avui parlem del poder d'una acció quotidiana. És menjar xiclet que ha ajudat a resoldre un crim de fa més de 40 anys. És el que ha passat amb l'assassinat d'un estudiant de 19 anys a Oregon, als Estats Units, el 1980. Durant 4 dècades, la policia no ha pogut identificar cap sospitós ni detenir-lo, però ara un xiclet que l'assassí va llançar al carrer ha permès tancar el cas.
Carai, això vol dir que si comets un crim no mastegui xiclet.
Efectivament. Un xiclet que s'havia mastegat ara, perquè ha estat gràcies a tornar a analitzar les proves que es van guardar en el moment del crim amb noves tècniques forenses i d'ADN, que cada vegada són millors, doncs es va localitzar un sospitós i la policia el va vigilar fins que van aconseguir una mostra d'on poder comprovar el seu ADN, en concret un xiclet que va llençar al carrer sortint de casa seva. Els detectius van recollir el xiclet que van enviar al laboratori de criminalística, on es va determinar que el perfil d'ADN del sospitós que contenia el xiclet coincidia, com s'imaginaven, amb el perfil d'ADN extret de mostres de la víctima quan es va descobrir el seu cos l'any 1980. Per tant, persona trobada, i ara s'està a l'espera de saber quina és la condemna que rebrà.
Molt bé, moltes gràcies, Sergi. Falta menys d'un mes per a Sant Jordi i avui en David Guzmán vol parlar de llibres i eslògans.
L'altre dia en una llibreria vaig tornar a veure els pòsters de l'editorial Gallonero, on surten estrelles com Paul Newman i Audrey Hepburn en actitud lectora i la frase del dimoni, reading is sexy. Falta poc per la gran cita el 23 d'abril i ajuntaments i institucions ja preparen la maquinària forística, perquè si hi ha un element que cíclicament torna i rompre amb força és la febre esloganitzadora. Fa només 3 anys, en l'era postpandèmia, no hi havia iniciativa llibresca sense eslògan. Desconfinem els llibres, obrim finestres, adopta una llibreria, Sant Jordi ets tu, sempre és 23, sense parades però sense parar. El problema d'aquests lemes és que copien la lògica i els codis de la publicitat i això fa que molta gent els filtri i fins i tot arrufi el nas com ho fa davant d'un anunci. En realitat, per fer una bona campanya de promoció de la lectura, hi ha poques coses tan inútils com un eslògan. Veure Paul Newman en un cartell que diu Reading is sexy no fa que la humanitat es llenci a comprar llibres. Llegir no és sexy, llegir no ens fa millors, llegir està bé, però fer una paella a la platja també, i en canvi no cal predicar les bondats a l'arròs. La millor campanya que he vist mai a favor de la lectura la feien a la bola de cristal. A la pantalla s'anaven succeint imatges com un tauró assassí, King Kong o Hitler, i al final la veu en off acabava dient «Si no quieres ser como estos, lee».
No sé si tu que ens escoltes ets d'aquelles persones que els agrada llegir determinats llibres en escenaris escollits. Posem per cas que, aprofitant que vas a Amsterdam, llegiràs per primer cop el diari d'Anna Frank o deixes per una escapada a Nova York una de les obres de Paul Auster. Aquesta idea molt romàntica pot topar amb una realitat bastant més pedestre de no tenir ni els diners ni el temps per viatjar. En canvi, més a l'abast de tothom, hi ha la possibilitat de deixar un llibre per al moment que més li escaigui. Començar, per exemple, Somni d'una nit d'estiu, la nit de Sant Joan. I en aquesta línia, avui al Catalunya Nit et volem posar en alerta. Fem, per una banda, informació de servei, però més important que això encara, t'advertim que si no llegeixes un llibre aquest cap de setmana, t'hauràs d'esperar un any més.
Relo, no marques la hora, porque voy a enloquecer. Ella
se... Sergi Pàmies, benvingut al Catalunya Nit.
Gràcies, bona nit.
Comencem per la informació de servei. Digue-ho tu, què passarà aquesta matinada de dissabte?
Que les dues seran les tres.
Exacte. Porto mesos pensant en aquesta idea, que en Sergi Pàmies ens donés aquí aquest titular. O sigui, aquest primer gol ja el tenim. A les dues seran les tres. No és només això que passarà, sinó que, a més, és un dels millors llibres escrits el 2023, ho diu la crítica, i molta gent que no és crítica també. El que he vist és que, llegint el llibre, no has recorregut aquell recurs d'agafar el títol d'un conte o una de les frases que apareixin per posar el títol, eh?
És un dels recursos, eh? És tan legítim el recurs de trobar el títol d'un conte. Hi ha moltes maneres. Pots trobar també un títol que expressi un estat d'ànim. Jo he fet una mica de tot. He fet llibres de contes amb el títol d'un dels contes. He fet, a vegades, el títol protesta, que en dic jo, aprofito. Un llibre de contes no és com una novel·la que ha de donar informació sobre el que es trobarà. A vegades és com una oportunitat de fer alguna cosa més. Si faig un llibre de contes que es diu L'últim llibre de Sergi Pàmies, sí, doncs és com una broma, amb la qual el lector pot entrar o no entrar. La bicicleta estàtica, en canvi, era un títol pensat per expressar l'estat d'ànim, no? Són els 40 anys que estàs pedalant sense saber si avances o si no. Cançons d'amor i de pluja era tal qual, no hi ha cap conte que es digui així, però estava estructurat amb cançons. I per tant, cada llibre et dona com una possibilitat. En aquest cas, jo portava mig llibre escrit i em vaig adonar que hi havia dos temes permanents en els contes que havia escrit fins aleshores, que era la celebració de l'ofici d'escriure i l'altre era el pas del temps. I, com sempre, l'atzar va venir a ajudar-me, vaig posar la tele i era el dia que tocava, em sembla que era del 2021, i van dir, a les dues seran les tres. Després he sabut, després de publicar el llibre, sí, una setmana més tard, un amic em va dir, mira, hi ha un llibre del Rodrigo Cortés, d'aforismes, que es diu A les tres són les dos, amb el qual entre els dos, sí, cobrim tot l'espai, sí, horari. Per tant, és una idea fàcil, si tu,
sí,
vols,
sí, sí,
però el que a mi em resolia era, d'una banda, subratllar molt l'element absurd que té el pas del temps,
sí,
i dintre de lo absurd i arbitrari que és la convenció del pas del temps, aquest moment en què els estats han de decidir fer aquesta pirueta, aquesta contorsió,
sí,
de l'espai-temps, jo crec que és molt ridícula, és molt grotesca. Sí. Les raons, a més, perquè sempre ens han explicat que era per estalviar energia, no s'ho creu ningú. I sempre ens diuen, no, és l'últim any, però tothom sap que no, que es quedarà per sempre, sí, no? Acaba sent com una mena de superstició postmoderna,
sí,
que em semblava que era ideal.
Ara estava pensant, si l'haguessis de traduir a altres llengües, no funcionaria tot arreu, perquè, per exemple, si em diguessis, que això ja seria dir molt, porta una norma de les que ha aprovat Putin en els últims anys cap aquí, només n'agafaria una, i és que el 2014 va decidir no toquem més l'hora. O sigui que allà...
Sensat.
Veus? És una de les coses que dius...
Però llavors hauríem de recuperar la fórmula que es feia servir quan això es feia. La fórmula que deia el Telenotícies rus,
sí,
doncs agafar-la i recuperar-la.
Exacte, sí, sí, perquè ells ho han provat tot. Van provar de quedar-se amb l'horari d'estiu i no tocar-lo, després va arribar, sí, Putin a dir... No,
jo recordo Chávez, que va fer mitges hores.
Imagina't.
Va canviar l'hora oficial de Venezuela.
Sí, sí, sí.
I va posar que era mitja hora més.
T'és difícil a tu titular? És a dir, ho deixes sempre pel final?
Ja dic, depèn molt. En aquest cas ha sorgit... És dels llibres que ha sigut més fàcil. Generalment és un procés que el tinc al final. Jo tinc alguna anècdota, per exemple, el Si menges una llimona sense fer ganyotes, és el llibre més celebrat de tots els que he escrit i publicat. Jo no tenia títol, no en tenia. I vaig demanar als meus fills, que aleshores tenien 12 o 13 anys, que em fessin una llista de títols. La meva filla em va fer una llista de 50 títols, que pobreta no em va acertar cap, i el meu fill, que és un gandul, em va dir: acabo de veure un cuiner per la tele que diu que si menges una llimona sense fer ganyotes, els teus desitjos es faran realitat. I vaig dir: aquest és el millor títol que he sentit mai. La prova és que, ja et dic, de tots els llibres que he publicat...
Va funcionar, sí.
És el que, però, a veure, ha funcionat el doble que els altres. I la gent a vegades m'ho pregunta: i com és? Doncs pel títol, és evident. Clar. Que no és meu. A vegades l'atzar sempre et sorprèn.
Mira què ens deia David Guzmán fa uns dies en una secció que fem aquí al Catalunya Nit.
Però en matèria de títols, la meva aposta preferida és la de Balzac. Quan ja era un escriptor gran i consagrat, un jove aspirant que començava li va demanar consell i li va dir: «Mestre Balzac, ja he acabat la novel·la, però em falta la part més difícil, que és trobar-hi un títol». I Balzac va contestar: «Ui, no, trobar un títol és molt fàcil. A veure, surten tambors en el teu llibre? No, cap ni un. I surten trompetes? No, tampoc. Doncs ja tens el títol: Sense tambors ni trompetes».
Tampoc està malament aquest, eh?
Sí, aquest no, a més, malament. Aquesta anècdota circula molt... li havia sentit aplicada al Barry, a l'autor de Peter Pan.
Ah, doncs...
I es deia ni tambors ni trompetes, el títol.
Veus?
Que encara és més concentrat.
Sí, és veritat. Però bé, el de la llimona amb el fill m'agrada molt.
Com un ganivet que talla tot un dia enter en trossets, com si el temps es pogués dividir com si res.
Sí, no sé a quin nomàs se li va acudir dividir-nos en dies, hores, segons, minuts. Expliques al final del llibre que tot neix amb 3 segons de quedar adormit mentre conduïes. Això és cert?
Sí, és irrellevant que sigui cert. El que és cert, o sigui, neix d'una situació real, però la construcció de tota el que explica en el llibre és indiferent que sigui cert o no, perquè l'avantatge del llibre de ficció és que entre el que l'escriu i el que el llegeix s'estableix un nou espai de veritat, que és una veritat relativa, perquè per això ens estem movent en un territori de ficció. Per tant, si penses, si jo t'hagués contestat no és veritat, algú millor quedaries decebut, com dient: hòstia, explica coses que no són veritat. Però en el règim de la ficció, sí, això... és una tercera veritat,
clar,
saps?
Sí.
A mi és el que més m'interessa, però com que entenc la curiositat, jo mateix la tinc com a lector sovint, eh?
Sí.
En aquest cas és veritat, jo em vaig quedar adormit. Bueno, jo, un cop de cap que fas a vegades conduint, bueno, a vegades no l'hauries de fer, però,
sí, però
jo
passa,
vaig fer,
passa, confessem.
Llavors passa una furgoneta, et fot un bocinasso i tens la sort de que no prens mal i llavors estàs com molt afectat. Normalment hauries d'estar afectat durant unes hores, però jo vaig estar afectat durant mesos.
Clar.
Llavors comences a pensar-hi, no? Llavors, per què no construir un llibre de contes sobre tot el que, durant aquests 3 segons, un pot arribar a recordar, imaginar, recuperar de la pròpia vida, inventar, sospitar, no? Tot era com una estructura molt, molt llaminera per estructurar un llibre de contes. Bueno, això es va anar fent gran, i com que jo funciono molt per intuïcions més que per certeses, doncs vaig anar provant i vaig anar estirant aquest fil i ha funcionat fins al final.
Una cosa que em pregunto moltes vegades amb tu i que em passava amb Vázquez Montalbán, i com que hi ha un conte que en realitat està dedicat a Ramon Besa, però...
Que
però
és
també...
que és el que va propiciar que jo fes de suplent de Vázquez Montalbán.
Exacte, sí.
Aquest és tot real, t'ho dic.
Aquest és tot real.
Aquí no hi ha ficció.
Doncs està molt ben lligat i la història és molt bonica, i una de les coses que et preguntes tota l'estona, que em preguntava en Montalbán i em pregunto ara amb Sergi Pàmies, que us veig alguns paral·lelismes o molts, és: d'on treus el temps, tu? Perquè a banda de que et veiem a molts llocs, t'escoltem a molts llocs, i hi ha les teves columnes també a La Vanguardia, els teus articles, però és que en un article pots arribar a citar una sèrie que has vist, un llibre que has llegit, i a més fer l'anàlisi política o del Barça, que això també ho feia molt Montalbán. D'on treus tu el temps? Com t'organitzes?
Bé, jo crec que és... Això el Joan Barril tenia una resposta que a mi em va sorprendre, i li vaig preguntar el mateix, perquè el Barril tenia una gran capacitat de treball, i ell deia: jo faig com els metges. Les mateixes idees, o tot el que faig durant el dia, és visible. És a dir, si visito 14 malalts, aquests 14 malalts et diran, ostres, aquest tio com penca. Però és perquè és visible, no és perquè penqui més que els altres, sinó que tot el que faig és visible.
Sí.
Jo no crec que treballi més que altres escriptors o articulistes, però sí que és veritat que durant els últims anys he tingut el privilegi i la sort de que tot el que he fet és visible. I el model és Vázquez Montalbán, que era un gran pencaire, però ell tenia una capacitat de treball encara més gran, perquè a part del que afirmava ell, tenia pseudònims.
Moltíssims.
Durant molts anys feia servir pseudònims. Jo puc afirmar solemnament no tinc cap pseudònim, no hi ha un altre Sergi Pàmies que estigui escrivint, publicant els diaris actualment, i no ho he fet mai.
A la vida moltes coses no les podem triar, no dic que triar estigui bé, de vegades jo m'estimo més no haver de triar les coses i anar-me-les trobant, però ara et poso en aquesta situació d'haver de triar. No vol dir que sigui el teu preferit, eh? Ovidi Montlló, Django Reinhardt o B.B. King? Fort,
doncs Ovidi Montlló.
Una nit de lluna plena tramuntarem la carena.
Ara has fet allò com un tri a la teva aventura.
Sí.
O sigui, aquesta cançó
fixa't,
em porta...
Fixa't el raonament que he fet. He pensat, ets a Catalunya Ràdio.
Ah, veus? Clar,
o sigui,
toca aquesta.
He imposat el factor cultural, nacional i de servei.
Sí.
He pensat, podria dir, per mi Django, B.B. King, perfecte, és musical, no hi ha lletra, segur que entrarà millor... Però he pensat, no, l'Ovidi, aquí ha de sonar l'Ovidi.
Doncs ara m'obligues a anar cap a l'Ovidi, aquestes corrandes de l'exili,
sí.
I per lligar un bunt dels contes que hi ha també aquí a les dues, seran les tres, dius que la teva mare, tornes amb la teva mare de l'exili cap a Barcelona des de París, des de França, i comença el teu exili.
Sí, això és una cosa que ens passa... Els fills d'exiliats, això tu n'hauràs conegut alguns,
sí.
Hi ha dues variants, no? Els que es queden en el país on han nascut i mai són del tot natius, perquè això és una etiqueta que et queda per sempre, i després hi ha els que tornen, perquè se'ls ha dit des del primer dia que van néixer que tornarien a la pàtria els pares, però ells han nascut en un altre lloc, en una altra cultura, a la qual tampoc se'ls hi ha admès mai com a ciutadans d'aquell país. De manera que amb els meus germans, que hem nascut tots en països diferents, que som quatre, sempre diem que el nostre país és l'exili. És a dir, tenim una... Si tu vols, gairebé inapreciable. Jo fa... Des del 71 que sóc aquí, per tant, no hi ha cap dubte d'on sóc. Però no ho sóc del tot. És a dir, encara hi ha coses que jo noto que reacciono d'una manera... que és perquè no tinc la identitat complerta. És com una identitat incomplerta. No passa res, eh? És perfectament assumible. Però, en tot cas, és un fet. I després trobo que hi ha poca literatura sobre aquest fenomen. No? Llavors, de passada, doncs, deixo dit això, que és una frase que l'acostumem a dir. No? Quan acaba l'exili dels pares, comença el nostre.
Mitja vida com dormida, l'altra meitat vingui amb mi.
No ens calia cap excusa per convidar el Sergi Pàmies, però crec que el dia per parlar amb ell era avui. Abans de poder dir això de que aquest dissabte a les dues seran les tres. Moveu el rellotge, però si podeu també llegiu aquest llibre de contes. No sé si els propers contes ja estan allò a l'ordinador o una pàgina,
no.
Encara no.
Això funciona, normalment escric molt durant un període, faig un llibre, el promociono, ara estic en aquesta fase, i quan acabo l'energia aquesta de la promoció, si tu vols, la paraula és molt lletja, promoció, de l'explicació del llibre, ja començo una altra idea, ja parteixo d'un altre estat d'ànim, una altra energia, que és imminent, eh? Potser m'hi posaré aquest estiu, però no sóc d'acumular coses, no? Mm-hmm. Alguna idea sí que sempre et queda i dius, bueno, una mica com el Montalbán. Hi ha algun Montalbán que està en barriques de roure...
Està fermentant,
Però
serà contes, això sí.
Seran contes, sí, però tampoc... Mira, si ara mateix entrés en aquest estudi una novel·la i em mirés amb aquell interès que m'han de mirar les novel·les, no tindria cap problema.
Molt bé, doncs l'estarem esperant i no descartem, quan treguis la propera, fer-ho quan toca.
Això mateix.
Quan surti. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
Gràcies a tu, Manel.
Que la somnia completa, que la somnia completa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Dalt del cotxe hi ha una nina que repica els cascabells. 30-40 la mella...
Si veus alcohol o prens drogues i condueixes, poses en joc la teva vida i la de la resta de conductors. L'alcohol i les drogues causen una de cada tres morts en accident de trànsit. Dalt del cotxe, 00. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La cançó que ha escollit Tomàs Molina per fer-nos la predicció del temps de demà respira pau i tranquil·litat. Bona nit, Tomàs.
Molt bona nit. Doncs sí, és l'Eca Rubé, que toca guitarra, la venera, la calma de la mar. I és per dir que no estiguem tranquils, en realitat, perquè, de fet, la venera que diu no et fiïs mai de la calma. Avui, amb aquest dia que ja es notava la garbinada i que les onades es anaven fent cada cop més altes, amb temperatures que ja han estat per sobre dels 20 graus, ens fa recordar que demà, que és festa per moltes persones, alerta, no ens fiem de la calma, perquè és mentida. Atenció al temporal marítim que hi haurà demà, vent de garbí, una garbinada important, que aixecarà forta mar, però amb un dia de sol, un dia de temperatures altes, i moltes persones voldran anar allò a la platja i els farà gràcia aquella mar. Per tant, molta, molta, molta precaució, perquè és una situació complicada. Per tant, no ens deixem enganyar d'aquesta calma en un dia que demà serà un conjunt de sol, un conjunt de temperatures altes, ambient ventós. A ponent, al Pirineu, hi haurà més nuvolades i fins i tot alguns ruixats. De fet, aquesta nit passa una banda de precipitacions, alguns ruixats que estan caient en aquests moments en alguns punts del Principat aniran marxant, s'imposarà el sol, però ja ho diem, al Pirineu, a l'Alt Pirineu sobretot, persistiran els ruixats al llarg de les properes 24 hores. I serà un dijous, per tant, càlid, però amb ruixats al Pirineu i amb sol en conjunt a la resta. Divendres persistirà aquesta situació i la temperatura encara pujarà més. Les màximes de divendres poden arribar als 26-27 graus i encara amb vent de garbí, no tanta mar, però encara amb la mar bastant moguda, precaució. I al Pirineu continuaran els ruixats i les ventades. Atenció, perquè el vent serà molt fort també al Pirineu aquest dijous i aquest divendres. Precaució, alerta amb les congestes, alerta perquè pot haver-hi un increment notable del risc de llaus. Després del cap de setmana, entre dissabte i diumenge, dissabte a la tarda i diumenge, els ruixats guanyaran terreny, les precipitacions pràcticament seran presents en tot el país, amb temperatures a la baixa, dilluns farà més sol, però l'ambient serà una miqueta més fred.
Molt bé, doncs avui estem tenint molta guitarra en aquest programa, que no us enganyin aquests acords tranquils i serens, perquè pot semblar una cosa i que sigui finalment una altra. Moltes gràcies, Tomàs.
Bona nit.
Sona The End of the World en la versió de Sharon Van Etten. La fi del món potser és més a prop cada dia que passa, però avui hi ha hagut persones també que han tingut un gran dia, com cada dia. Com que no ens agrada tenir l'última paraula, la cedim a una persona que és feliç com un ingredient que utilitza molt i molt aquests dies, com un anís.
Soc en Daniel Jordà, de Panes Creativos. Estem molt contents i a tope amb el tema de la mona de Pasqua tradicional, que és la que nosaltres elaborem i amb la qual hem guanyat el premi de millor mona tradicional de Catalunya. I ens ha fet molta il·lusió guanyar el premi, perquè de fet des de fa temps és una elaboració que fem amb molt de carinyo perquè no es perdi aquesta tradició. De fet, ja hi ha molta gent que no la coneix perquè costa de trobar, fins i tot a les pastisseries i a les fleques. Intentem que la gent gran torni a recordar aquest sabor de que quan ells eren petits i estaven amb la família i tal, i que les noves generacions la coneguin i quedin fascinats pel sabor que té. Bona nit i bona Pasqua.